Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Són les 8 en punt del matí d'aquest dimarts 20 de gener del 2026. Continua plovent amb molta intensitat en general a les nostres comarques. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
D'entrada, amb quines temperatures ens llevem?
Doncs tenim ara mateix un únic valor negatiu. A Vall de Núria on tenim 3 graus sota 0, on tenim 2 ja de positius a Das, 3 graus a Camprodon, 4 a Sant Pau de Segúries, 5 graus a Olot, a Ripoll, a les Preses, també a la Vall d'en Bas, 6 a Mieres, a Santa Pau, a Castellfollit de la Roca i a Montagut, 7 a Besalú, a Banyoles i a Figueres, i 8 graus a Girona i a Roses.
De moment els rius baixen controlats, això sí, eviteu acostar-vos-hi massa, també circuleu amb moltíssima precaució pel que fa a la xarxa viària. Tenim alguna incidència destacable a aquesta hora, però afecta sobretot a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, on la llevantada sí que està provocant més problemes. Per la resta, a aquesta hora se circula amb normalitat, això sí, cal circular amb molta precaució. Fins quan està prevista aquesta llevantada, Dani?
A tota la part est de Girona, litoral i prelitoral, però especialment Costa Brava, i dins de la Costa Brava, l'Alt Empordà i nord del Baix Empordà serien les zones més afectades per aquests aiguats, que poden deixar més de 100 litres per metre quadrat, i fins i tot, atenció, perquè dimarts es podien totalitzar més de 200 litres per metre quadrat. Estem davant d'uns aiguats molt importants, de temporal de mar de més de 6 a 7 metres i de vents forts de llevant i de gregal. La temperatura no canviarà gaire, però sobretot molt pendents d'aquestes rierades.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
El pla de barris d'Olot agafa forma i ja estan decidides les primeres tres illes on s'actuarà.
Són dues properes al carrer Major i una a la zona del Consell Comarcal de la Garrotxa. Aquest dilluns a la tarda, l'arquitecte Itziar González i representants de tots els grups polítics de l'Ajuntament d'Olot han detallat les primeres actuacions i han mostrat el seu suport al projecte de la Barcelonina.
La capacitat de promoure una aprovació inicial d'un document urbanístic de delimitació d'una àrea de conservació i rehabilitació, i per tant amb aquesta potestat l'hem elaborat, l'aprovarem inicialment, la tindrem un mes amb exposició pública, fem un esforç perquè necessita de la informació personal dels 771 propietaris d'aquest àmbit, per tant hi ha un esforç de notificar personalment aquests propietaris.
Tota l'oposició, tot l'arc de l'Ajuntament d'Olot, l'arc polític, ha abraçat el projecte. L'alcalde Agustí Arbós es felicita d'aquest acord.
De bona feina feta en el projecte, però també de la bona voluntat que hi ha hagut de totes les parts de veure que aquesta no només era una oportunitat transitòria, política, sinó una oportunitat de ciutat. Una oportunitat d'Olot, sense un color polític concret, sinó des de la vessant aquella àmplia de que això ha de ser un projecte transformador que ha de beneficiar a la ciutat. I per tant, doncs, vull agrair aquest bon to que hi ha hagut constructiu de tots els grups contínuament.
No deixem encara les qüestions lligades amb urbanisme, perquè després de més de 35 anys sense revisar el seu planejament urbanístic, Vilallonga de Ter ha fet la primera sessió informativa per definir el creixement i el desenvolupament del municipi en els pròxims anys.
La primera sessió ha reunit un centenar de veïns que han pogut conèixer els objectius del pla i començar a fer sentir la seva veu en un procés que pretén ser obert i consensuat.
Se'n felicita l'alcalde Pere Sau.
Les normes subsidiàries que teníem ara fa 35 anys o 33, entre 33 i 35 anys que es van fer, i he dit que estaven totalment desfassades, és a dir, no podíem continuar així. Evidentment, això té un post elevat, però penso que ho podem afrontar bé, no estic segur que ho podem afrontar bé, i com que és en un termini de mínim dos anys i mig, doncs l'Ajuntament pot assumir-ho.
Una vintena d'habitatges de les Preses podran beneficiar-se de les plaques solars instal·lades a l'escola de la Bòbila.
L'Ajuntament encara a la recta final d'aquest projecte, que s'ha de posar en marxa aquest any. Les plaques ja estan instal·lades i ara faran trobades veïnals per presentar la proposta. L'Ajuntament té previst fer una ordenança al respecte. L'objectiu és poder ampliar la instal·lació en un futur.
L'alcalde és Albert Danés.
I a partir d'aquí, doncs, ara ja farem a principis d'any trobades veïnals, perquè volem fer una comunitat d'autoconsum compartit. Aquestes plaques, un 39% de la seva energia iran a l'escola de la Bòbila i el 61% irà compartit amb el veïnatge. La nostra intenció és donar 2 kWh a cada veí, més o menys a unes entre 20 i 25 habitatges del nostre municipi que ho demanin. I no només això, sinó que ja hem demanat una segona fase per ampliar aquest volum de plaques, aquest volum de generar energia i poder ampliar, doncs, a més habitatges.
D'altra banda, la gestió dels residus al Ripollès continua avançant cap a un model més alineat amb els objectius europeus.
En aquest sentit, el director de l'Agència de Residus de Catalunya ha visitat la comarca per conèixer de primera mà el desenvolupament dels projectes que s'estan portant a terme a la comarca del Ripollès per arribar als percentatges de la Unió Europea i crear sinergies entre el Consell Comarcal i l'Agència.
L'Albert Planell és el director.
Estic molt satisfet pel que m'han explicat i pel programa de treball que tenen. Si continuen treballant tal com s'estan fent, en pocs anys el Ripollès serà una de les comarques que acabarà complint els objectius europeus marcats.
El pont del Carbur entre Camprodon i Sant Pau és un punt negre per la sinistralitat i ha estat escenari de diversos accidents de trànsit.
Davant de la reivindicació històrica per millorar aquest punt, s'ha aconseguit tirar endavant les obres per construir un nou pont. Recentment s'ha evidenciat la problemàtica amb tres accidents. El passat mes de desembre es van produir tres sinistres, tot i que des del consistori els atribueixen a l'atac d'alcoholèmia.
Així ho diu Albert Comam.
No és que sigui degut a les obres, sinó que el pla de seguretat que té l'infraestructura de la construcció del nou pont contempla un marcatge de senyalització, tant lluminosos com verticals, com pintats en el vial, i això no és que sigui degut a aquests accidents. Llavors, sí que des d'aquí mantinguem una precaució a l'entrada del municipi i evitant aquests accidents degut a l'alcoholèmia.
DJ Casu, un l'Acertac i Joc Gegant són les activitats previstes per al Sant Tomàs d'Aquino d'enguany.
Els alumnes de la comissió han preparat una jornada festival 30 de gener per celebrar la festa dels estudiants. Enguany es concentrarà tot a la zona del final.
Escoltem a Lluís Amat, és tècnic de joventut.
Dialoguem, debatem, d'això es tracta, això és educació. I per tant, molt orgullosos d'aquest jovent, que són capaços de muntar una diada que és per moltes persones en una data concreta i que s'organitza amb ell, i nosaltres el que fem és acompanyar-los.
Espai Cràter col·labora amb Astro Garrotxa per portar la Lluna en directe aquest hivern. L'Associació Astronòmica de la Comarca farà un seguit de conferències a l'Espai Cràter, on es podrà veure precisament una projecció de la Lluna des del mateix observatori de Batet.
Durant aquest primer trimestre també hi haurà activitats familiars, continuarà el cicle de cinema i moltes més activitats al voltant de la ciència.
En Jordi Escarrà és el president de l'Associació Astronòmica.
Projectarem la Lluna per tal de que tots els assistents puguin estudiar cràters, mars, tot guiat per un mentor d'Astro Garrotxa. Tot això en remot, si l'observatori és 100% remot, llavors ens permetrà iniciar aquesta primera xerrada amb la Lluna i continuar en les diferents estacions de l'any, podem fer les diferents constel·lacions i diferents punts visibles del cel per acostar a la gent d'Olot, no? Des d'un espai còmode en l'hivern on hi fa molt de fred, doncs poder seguir observant galàxies nebuloses i tot el que ens demostra el cel nocturn.
La pluja ha estat la protagonista de les últimes hores i ha fet la guitza a la Fira del Fesol de Santa Pau.
Tot i això, els actes del diumenge es van traslladar al pavelló poliesportiu. Des de la comissió i l'Ajuntament van decidir no ajornar-la degut a la importància que té l'esdeveniment pel municipi. El Fesol d'Or d'enguany ha estat per Maria Costa, de 83 anys, i mare de Lluís Sunyer, el principal productor del Fesol de Santa Pau.
I el poble convidat, Muro.
Una coïda espectacular. Vam fer una participació en aquest centre cultural, no sé ben bé, té una escenaria petit, vam tocar un parell de peces, vam fer un intercanvi en la nostra cultura, en la de tots, que la cultura és en C majúscula, no? que tot és la mateixa. No?
I ara anem als esports, perquè el Club Tenis Taula Olot repeteix l'èxit de la temporada passada i queda primer en la primera ronda de l'Europe Trophy.
El conjunt olotí ha guanyat tots els partits i s'ha classificat per a la segona fase de la tercera competició europea, on serà cap de sèrie.
El vicepresident de l'entitat és Xevi Selles.
En aquesta segona fase, que és la fase final de la Europe Trophy, que l'any passat vam anar a Igalo, una ciutat de Macedònia, aquest any encara no sabem on es farà aquesta fase final, i participaran 12 equips, i el fet de que nosaltres hàgim quedat primers en aquesta fase de aquí a Olot, doncs ens permet entrar al bombo com a cap de sèrie de grup.
Doncs a veure si hi ha sort entrant al bombo. La camprodonina Lourdes Puigmal ha acabat el seu segon Dakar. La copilot de l'equip d'assistència Bocú ha repetit experiència amb èxit i millorant el resultat, ha acabat en 42a posició en la categoria de camió clàssic. I de tornada a la Garrotxa neix la Garrotxa Cup, amb seu a diferents punts de la comarca.
Es tracta d'un torneig de futbol base amb l'objectiu de situar la comarca com a referent en l'organització d'esdeveniments esportius. Està distribuït en 5 categories diferents i participaran equips de renom com el Barça, el Girona i el Montpellier, entre d'altres.
L'organitzador de la Garrotxa Cup és Carles Pujolà.
De cada categoria ens hem marcat establir entre 12 i 16 equips Vale? Hi ha tres categories que a dia d'avui ja hi ha 12 equips confirmats, vale? Per tant ja estan pràcticament tancades, i sí que hi ha dues categories més, que són S12 i S13, que falta acabar de lligar una mica aquests equips. I dintre aquests equips que parlàvem venen equips sobretot Barça, Girona, Montpellier, que són equips una mica professionals, vale? que venen... Bueno, és d'agrair molt que puguin venir, doncs, perquè al final és un projecte nou que no saps com anirà.
Són les 8 i 10 minuts, acabem dient que Noah Marong és el nou fitxatge de l'Olot.
El davanter de 32 anys s'incorpora al conjunt garrotxí després d'una llarga trajectòria a la categoria.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Ara sí que sí, el pla de barris d'Olot agafa forma. Ja estan decidides les primeres tres illes on s'actuarà. Són dues properes al carrer Major i una tercera a la zona del Consell Comarcal de la Garrotxa, a l'Avinguda 11 de setembre.
Aquest dilluns a la tarda, l'arquitecte Itziar González i representants de tots els grups polítics de l'Ajuntament d'Olot han detallat les primeres actuacions i han mostrat el seu suport al projecte de la barcelonina. A nivell burocràtic, el primer pas serà aquest dijous en el ple amb l'aprovació de l'àrea de conservació i rehabilitació del nucli antic.
Ho ha seguit en Roger Isern.
Després que fa un mes la Generalitat anuncies que Olot rebia la màxima puntuació i alhora la màxima subvenció possible pel projecte del Pla de Barris. Aquest gener és el mes on es comencen a activar els mecanismes per iniciar els treballs en algunes illes on ja hi ha tancats acords entre les parts. Això sí, el 2026 serà un any més de despatxos que no d'accions visibles en habitatges pel que fa a obres. Concretament ho ha detallat la líder del projecte de regeneració del nucli antic i arquitecte Itziar González en una roda de premsa celebrada aquest dilluns a la tarda a l'Espai Cooperatiu.
La capacitat de promoure una aprovació inicial d'un document urbanístic de delimitació d'una àrea de conservació i rehabilitació, i per tant amb aquesta potestat l'hem elaborat, l'aprovarem inicialment, la tindrem un mes amb exposició pública, fem un esforç perquè necessita de la informació personal dels 771 propietaris d'aquest àmbit, per tant hi ha un esforç de notificar personalment aquests propietaris.
Alhora, l'arquitecte barceloní ha explicat que precisament no és un projecte en la línia dels especuladors. S'ha mostrat clara i ha remarcat que es tracta d'un treball pensat per la gent i la ciutat.
Jo crec que un especulador no voldrà venir aquí. De fet, m'estan escrivint fundacions que treballen per habitatge de lloguer social, que volen venir a tenir un parc per gestionar-ho així. La qual, bueno, penseu que el 72% és de lloguer la població que tenim actualment.
Per la banda política, l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, ha explicat que ja s'ha realitzat una molt bona feina i que s'ha aconseguit un acord unànime en el plenari.
De bona feina feta en el projecte, però també de la bona voluntat que hi ha hagut de totes les parts de veure que aquesta no només era una oportunitat transitòria, política, sinó una oportunitat de ciutat. Una oportunitat d'Olot, sense un color polític concret, sinó des de la vessant aquella àmplia de que això ha de ser un projecte transformador que ha de beneficiar a la ciutat. I per tant, doncs, vull agrair aquest bon to que hi ha hagut constructiu de tots els grups contínuament.
Tots els grups de l'Ajuntament han escenificat la unitat davant un projecte tan important com és la remodelació del nucli antic d'Olot. Des d'Esquerra, Josep Quintana considera que el projecte transformarà el conjunt de tota la ciutat d'Olot.
Un projecte que de transformació que afecta al centre de la ciutat i els barris que diguéssim colindants, jo penso que afecta tot Olot, és un projecte de transformació de la ciutat d'Olot, de planejar la ciutat i de pensar la ciutat en el present, el segle XXI que tenim i els reptes que tenim i el disseny urbanístic i humà que volem que sigui la ciutat d'Olot. Jo penso que és una gran oportunitat, primer per òbviament, pel centre, però que transformarà la ciutat i beneficiarà tota la ciutat.
La CUP considera que el projecte permetrà acabar amb l'especulació. El portaveu és Jordi Gasullà.
Un moment per animar tothom a participar, que tothom doni el millor de si mateix, que és el moment de remar conjuntament, que aquest model que hem triat és un model que serveix per tot Olot, que és un model que té clar que ens en sortirem si ens en sortim junts, i això vol dir que tots i totes som Olot i que totes les persones que viuen al nucli antic, que viuen a les zones que hem delimitat, han de continuar-hi vivint i desenvolupant la seva vida, que això vol dir treballar, que això vol dir viure, conviure i fer vida.
Des del PSC, Marina Alegre ha dit que la dotació pressupostària del govern de la Generalitat ha estat clau per desencallar el projecte.
L'impuls del govern de la Generalitat, que ha destinat 15 milions d'euros a la ciutat d'Olot, és una aposta clara per la rehabilitació urbana, la cohesió social i la dignificació d'una zona que mereix i necessita ser dignificada, com és el nucli antic i aquesta ACR per la que comencem.
Jordi Rubió, d'Activem Olot, ha destacat la importància de reconstruir el nucli antic amb iniciatives com aquesta.
Jo crec que és important reconstruir aquest projecte, aquest barri, no?, que tenia una identitat i que encara la continua tinguent, però, com tu bé has dit sempre, reconnectant i connectant una altra vegada i fent comunitat entre el comerç, entre l'habitatge, entre la restauració, però també amb el patrimoni històric que té aquest centre, no? I també reconnectant aquest centre de la ciutat amb tots els barris de la nostra ciutat, no?
I finalment, des de Vox, Josep Planelles creu que és una vella reivindicació històrica la remodelació del nucli antic d'Olot.
Que era necessari poder fer una remodelació, ja que està molt, molt malmès. I a través d'aquesta remodelació, a més, pues, podrem crear molts pisos i activar el centre d'Olot, que està molt parat, no? I sobretot donar-li les gràcies a l'ITGIR per aquest centre cooperatiu, per haver parlat amb tanta i tanta gent, pel treball que ha fet i que haurà de fer.
El document urbanístic de delimitació i execució de l'àrea de conservació i millora del nucli antic d'Olot es portarà a aprovació en el ple d'aquest dijous. Es tracta de la primera acció del projecte de regeneració del nucli antic de la ciutat. I no deixem encara l'urbanisme, marxem ara cap a Vilallonga de Ter, perquè després de més de 35 anys sense revisar el seu planejament urbanístic, ha fet la primera sessió informativa per definir el creixement del municipi en els pròxims anys. La primera sessió ha reunit un centenar de veïns que han pogut conèixer els objectius del pla i començar a fer sentir la seva veu en un procés que pretén ser obert i consensuat, Aniol.
Vilallonga de Ter posa fil a l'agulla amb l'actualització del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, un document que no s'havia revisat des de fa 35 anys. Aquesta revisió permetrà adaptar la normativa urbanística a la realitat actual del municipi, definir els espais de creixement, preservar el patrimoni i el medi natural, així com donar resposta a les necessitats d'habitatge. L'alcalde del municipi, Pere Sau.
Les normes subsidiàries que teníem ara fa 35 anys, o 33, entre 33 i 35 anys que es van fer, i he dit que estaven totalment desfassades.
Aquest pla es troba en una fase inicial, però l'actualització d'aquesta normativa suposarà un gran repte. Un dels aspectes més destacats d'aquesta actualització serà l'aprovació del catàleg de masies, un document que ja està redactat però pendent encara de la seva aprovació.
Una vintena d'habitatges de les preses podran beneficiar-se de les plaques solars instal·lades a l'escola de la Bòbila. L'Ajuntament encara a la recta final d'aquest projecte, que s'ha de posar en marxa aquest any. Les plaques ja estan instal·lades i ara faran trobades veïnals per presentar la proposta. Informa Gerard Puigdemont.
Funcionament les plaques fotovoltaiques instal·lades a l'escola La Bòbila de les Preses i de les quals se'n podran beneficiar un bon nombre de veïns. Entre finals de l'any passat i principis d'aquest, l'Ajuntament treballa perquè Endesa els faci la connexió. Albert Danés és l'alcalde.
I a partir d'aquí, doncs, ara ja farem a principis d'any trobades veïnals, perquè volem fer una comunitat d'autoconsum compartit. Aquestes plaques, un 39% de la seva energia iran a l'escola de La Bòbila i el 61% irà compartit amb el veïnatge. La nostra intenció és donar 2 quilowatts hora a cada veí, més o menys a unes entre 20 i 25 habitatges del nostre municipi que ho demanin. I no només això, sinó que ja hem demanat una segona fase per ampliar aquest volum de plaques, aquest volum de generar energia i poder ampliar, doncs, a més habitatges.
Des de l'Ajuntament ja tenen clar a qui donaran prioritat per afavorir-se d'aquesta nova instal·lació fotovoltaica al poble.
Donem prioritat a la gent vulnerable perquè pugui, doncs, adherir-se a aquest autoconsum compartit, i a la gent, doncs, també que no té sostre per posar plaques. Intentarem buscar aquestes prioritats, però a més ara doncs, que podem arribar doncs, fins a 5 quilòmetres, el terme de les preses no és tan gran, vol dir que se'n podrà beneficiar o hi podrà optar tots els veïns i veïnes del nostre municipi.
No serà finalment una comunitat energètica, sinó que l'Ajuntament generarà energia per mitjà d'un edifici municipal, en aquest cas l'escola.
Sí que s'haurà de pagar una taxa, que estem modificant, estem preparant ja també tot el tema d'ordenança, però vull dir, serà molt més fàcil que no pas crear realment una comunitat energètica.
L'Ajuntament de les Preses ha invertit en aquesta acció una mica més de 62.000 euros, 30.000 dels quals estan subvencionats pel Pla d'Acció d'Energia Sostenible de la Diputació de Girona.
La gestió dels residus del Ripollès continua avançant cap a un model més alineat amb els objectius europeus.
En aquest sentit, el director de l'Agència de Residus de Catalunya ha visitat la comarca per conèixer de primera mà el desenvolupament de projectes que s'estan portant a terme a la comarca del Ripollès per arribar als percentatges de la Unió Europea i crear sinergies entre el Consell Comarcal i l'Agència.
Carolina.
El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Albert Planell, ha visitat el Ripollès per fer un seguiment dels projectes vinculats a la gestió de residus que s'estan desenvolupant a la comarca. Entre els principals objectius destaca la feina per assolir els percentatges que marca la Unió Europea i el tancament progressiu de tots els contenidors.
Estic molt satisfet pel que m'han explicat i pel programa d'empa que tenen. Si continuen treballant tal com s'estan fent, empa pocs anys empa el Ripollès serà una de les empa comarques que acabarà complint els objectius europeus marcats.
Així ho explica Àlex Medrano, conseller comarcal de residus.
Com per exemple la prova pilot de Ribes, on hem tancat els contenidors i hem posat aquests contenidors intel·ligents mitjançant targeta, i això ho fem extrapolable a tota la resta de la comarca. Per tant, això evidentment és un projecte que en els propers 2-3 anys volem tenir tancat. Això ens permetrà arribar doncs, a aquests objectius europeus que, com bé ja he comunicat en moltes vegades, estem anant en molt bon camí, perquè a dia d'avui ja voltem el 55% de mitjana a la comarca. Amb un parell d'anys hem pujat d'un 39-38 fins a un 55, per tant estem anant en bona direcció, però el nostre objectiu és evidentment augmentar aquest percentatge.
Un dels temes centrals ha estat l'abocador del Ripollès, ja que tot i que fa molts anys que està clausurat, des del Consell Comarcal han explicat que requereix una gestió que porta molta feina, sobretot pel que fa a l'exhibiat.
No.
A més, aquesta jornada d'avui tenim una altra informació. El pont del Carbur entre Camprodon i Sant Pau de Segúries és un punt negre per la sinistralitat i ha estat escenari de diversos accidents de trànsit.
Davant de la reivindicació històrica per millorar aquest punt, s'ha aconseguit tirar endavant les obres per construir un nou pont. Recentment s'ha evidenciat la problemàtica amb tres accidents. El passat mes de desembre es van produir tres sinistres, tot i que des del consistori els atribueixen a la taxa d'alcoholèmia.
Ens ho explica la Paula Sayago.
El passat mes de desembre es van produir tres accidents al pont del Carbur entre els municipis de Sant Pau de Segúries i Camprodon. Tot i que un dels objectius de la nova passera és millorar la seguretat i la comoditat en la conducció per aquest tram, aquests tres sinistres no van ser en conseqüència de les obres, sinó per la taxa d'alcoholèmia. Malgrat que el pont ha estat escenari de diversos accidents de trànsit, l'alcalde de Sant Pau de Segúries assegura que aquests tres casos no tenen res a veure. Coma ha aprofitat per recordar als conductors que cal mantenir precaució. Escoltem Albert Coma, alcalde de Sant Pau.
No és que sigui degut a les obres, sinó que el pla de seguretat que té l'infraestructura de la construcció del nou pont pues, contempla pues, un marcatge pues, de senyalització, tant lluminosos com verticals, com pintats en el vial, i això no és que sigui degut a aquests accidents. Llavors, sí que des d'aquí pues, mantinguem una precaució a l'entrada del municipi i evitant pues, accidents degut a l'alcoholèmia.
El consistori espera que els terminis d'execució siguin els marcats i que abans que s'acabi l'any puguin disposar de la nova infraestructura. De moment, les obres avancen a bon ritme.
Continuen amb la mateixa trajectòria i esperem que cap a, segons el que ens van comentar, cap a setembre estiguin pues, ja executades aquestes obres. Evidentment que no són aquests tres casos, sinó que és un punt molt d'una obra que ja venia de molts anys, complicada, en el qual passa molt de flux de vehicles, obertures. Esperem que aquest pont doni una obertura més de facilitat, però també hem de tenir presents que amb aquesta obertura que pugui tenir dintre el poble, que llavors hem de ser conscients de la velocitat per poder accedir en aquest pont.
El pont ha estat escenari de diversos accidents de trànsit, per això les obres per construir un nou pont i evitar aquest punt negre de la circulació és una fita important per la vall de Camprodon.
Esports, el club tenis taula Olot repeteix l'èxit de la temporada passada i ara queda primer de la primera ronda de l'Europe Trophy.
De fet, ha guanyat tots els partits i ha sortit imbatut d'aquesta primera ronda. El conjunt olotí s'ha classificat per la segona fase de la tercera competició europea, on serà cap de sèrie.
Nou èxit per al club tenis taula Olot. El club no només acull a les instal·lacions olotines una competició europea de tenis taula, sinó que també hi participa i la guanya. El conjunt olotí no ha perdut cap partit en els quatre enfrontaments que ha tingut. El primer partit ha guanyat contra el Motavera per 1-3. A la tarda del mateix dissabte van aconseguir imposar-se per 0-3 al Logis Auderghem. Ja diumenge han guanyat el 4 Mori per 3-1 i s'han jugat la primera posició contra el tenista Olot Sassari, que han derrotat per 3-1. El vicepresident del club tenista Olot, Xavi Selles, explica la fortalesa escala mental que han tingut els jugadors durant la competició.
Realment és molt dur. Hem vist partits on algun dels nostres jugadors al començament perdia i has d'anar-te sobreposant aquesta situació, buscant els punts febles del contrincant. A més, hi havia molt nivell. Hem pogut gaudir el primer enfrontament que varen fer contra el Moravera. Aquest equip comptava amb un jugador de 16 anys molt jove, campió d'Europa de la seva categoria, sots campió del món per equips. Intentar contrarrestar aquesta fortalesa d'ells i l'aspecte psicològic és important.
De fet, els quatre jugadors nacionals han fet un gran paper durant els quatre partits que han jugat. Selles explica què suposa poder quedar primers d'aquesta competició europea i afirma que volen ser ambiciosos i millorar la classificació europea de la temporada passada, en què van acabar en sisena posició.
En aquesta segona fase, que és la fase final de l'Europe Trophy, que l'any passat vam anar a Igalo, una ciutat de Macedònia, aquest any encara no sabem on es farà aquesta fase final, i participaran 12 equips, i el fet de que nosaltres hàgim quedat primers en aquesta fase d'aquí a Olot, doncs ens permet entrar al bombo com a cap de sèrie de grup, i per tant això ens facilita una miqueta, i per això era important aquest darrer partit on hem arribat al l'Olot i el Sassari d'Itàlia, els dos imbatuts, doncs era important guanyar aquest últim partit, no solament doncs, per la satisfacció esportiva, sinó per aquest fet de quedar primers i tenir la possibilitat de ser caps de sèrie en aquesta fase final.
A nivell organitzatiu, el club tenis taula Olot ha tornat a organitzar una competició important d'aquesta disciplina esportiva. En categoria femenina s'han classificat el Hujas i Jaén, amb un ple de victòries al primer grup, i l'Indiana Games de Linares al grup B, amb 5 victòries en 5 partits. Per tant, ple de victòries i classificacions per als equips estatals que participaven en aquesta seu d'Olot.
A Ponset Consultors treballem per oferir-te la millor protecció. No perdis temps. Nosaltres fem totes les gestions per tu. La combinació de l'experiència de Ponset i la confiança d'Occident és sinònim de tranquil·litat. Perquè pagar per una assegurança sense servei no té sentit. Nosaltres t'oferim un tracte proper i amb totes les garanties. Vine a Ponset Consultors, Assegurances Occident, a Olot, al carrer Notari Clusells 2 i a Ripoll, al carrer Progrés 1. Telèfon 972 26 67 12.
A Besalú, el 23, 24 i 25 de gener celebrem la festa de Sant Vicenç. Divendres a les 6 de la tarda, commemoració dels 40 anys de la Biblioteca Ramon Vidal, amb taula rodona i espectacle a càrrec de Martí Pere Ferrer i Rosa Leveroni. Dissabte a les 12, presentació del llibre, l'herència islàmica a càrrec de Dolors Bramont. I a les 4 de la tarda, cercavila. A les 5, inflables. I a les 9 del vespre, sopar popular i ball amb Miki i Sònia Covers. Diumenge a les 12, ofici solemne. I a les 5 de la tarda, sardanes amb la Cobla Foment del Montgrí. Recordo bé, del 23 al 25 de gener, Besalú t'espera per a celebrar la festa de Sant Vicenç.
Vols perdre't en la immensitat de l'alta muntanya? Vine a Vallter i entra en contacte amb la neu més mediterrània. Fes-ho esquiant, practicant snow, gaudint dels trineus al parc lúdic o descobrint l'entorn amb raquetes de neu. Descobreix un univers ple d'aventures per tota la família. Tota la informació i compra de forfets a vallter.cat i a l'aplicació mòbil. Vallter,
Endinsa't al cor de l'alta muntanya.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 7 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallat, Enri Daura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972-260196. Teisa, som elèctrics, som futur.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Cada infant té el seu propi camí. A l'Escola Petit Plançó l'acompanyem pas a pas. Et convidem a la xerrada Traçant Camins, on descobriràs com la neurociència ens ajuda a entendre, respectar i fer créixer els infants dia a dia. Dissabte 31 de gener i a les 11 del matí, portes obertes a l'Escola Petit Plançó. I si no pots assistir, truca'ns al 972 26 07 12 i et reservarem hora. Un espai per escoltar, compartir i mirar el futur en confiança. T'esperem.
Què tal? Bon dia, bona hora. Són 9:15. Ens posem al dia de l'actualitat informativa.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
El pla de barris d'Olot agafa forma i ja estan decidides les primeres tres illes on s'actuarà. Són dues properes al carrer Major i una a la zona del Consell Comarcal de la Garrotxa. Aquest dilluns l'arquitecte Itziar González i representants de tots els grups polítics de l'Ajuntament d'Olot han detallat les primeres actuacions i han mostrat el seu suport al projecte.
La capacitat de promoure una aprovació inicial d'un document urbanístic de delimitació d'una àrea de conservació i rehabilitació i, per tant, amb aquesta potestat l'hem elaborat, l'aprovarem inicialment, la tindrem un mes amb exposició pública, fem un esforç perquè necessita de la informació personal dels 771 propietaris d'aquest àmbit, per tant hi ha un esforç de notificar personalment aquests propietaris.
L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, ha destacat la importància de que tots els grups de l'Ajuntament, sense excepció, hagin abraçat el projecte.
De bona feina feta en el projecte, però també de la bona voluntat que hi ha hagut de totes les parts de veure que aquesta no només era una oportunitat transitòria, política, sinó una oportunitat de ciutat, una oportunitat d'Olot, sense un color polític concret, sinó des de la vessant aquella àmplia de que això ha de ser un projecte transformador que ha de beneficiar a la ciutat. I per tant, doncs, vull agrair aquest bon to que hi ha hagut constructiu de tots els grups contínuament.
On també es plantegen coses és a Vilallonga de Ter. Després de 35 anys sense revisar el planejament urbanístic municipal, han fet la primera sessió informativa per definir el creixement del municipi en els pròxims anys.
La primera sessió ha reunit un centenar de veïns que han pogut conèixer els objectius del pla i començar a fer sentir la seva veu en un procés que pretén ser obert i consensual.
L'alcalde espera Sau.
Les normes subsidiàries que teníem ara fa 35 anys o 33, entre 33 i 35 anys que es van fer, i he dit que estaven totalment desfassades.
Una vintena d'habitatges de les preses podran beneficiar-se de les plaques solars instal·lades a l'escola de la Bòbila.
L'Ajuntament encara a la recta final d'aquest projecte que s'ha de posar en marxa aquest any. Les plaques ja estan instal·lades i ara faran trobades veïnals per presentar la proposta. L'Ajuntament té previst fer una ordenança al respecte.
Escoltem, l'alcalde és Albert Danés.
I a partir d'aquí, doncs, ara ja farem a principis d'any trobades veïnals perquè volem fer una comunitat d'autoconsum compartit. Aquestes plaques, un 39% de la seva energia iran a l'escola de la Bòbila i el 61% irà compartit amb el veïnatge. La nostra intenció és donar 2 kWh a cada veí, més o menys a unes entre 20 i 25 habitatges del nostre municipi que ho demanin. I no només això, sinó que ja hem demanat una segona fase per ampliar aquest volum de plaques, aquest volum de generar energia i poder ampliar a més habitatges.
La gestió de residus del Ripollès continua avançant cap a un model més alineat amb els objectius europeus.
En aquest sentit, el director de l'Agència de Residus de Catalunya ha visitat la comarca per conèixer de primera mà el desenvolupament dels projectes que s'estan portant a terme a la comarca del Ripollès per arribar als percentatges de la Unió Europea i crear sinergies entre el Consell Comarcal i l'Agència.
Estic molt satisfet pel que m'han explicat i pel programa d'empat treball que tenen. Si continuen treballant tal com s'estan fent, en pocs anys el Ripollès serà una de les comarques que acabarà complint els objectius europeus marcats.
El pont del Carbur entre Camprodon i Sant Pau és un punt negre per la sinistralitat i ha estat escenari de diversos accidents de trànsit. No fa massa.
Doncs sí, davant de la reivindicació històrica per millorar aquest punt, s'ha aconseguit tirar endavant les obres per construir un nou pont. Recentment s'ha evidenciat la problemàtica amb tres accidents. El passat mes de desembre es van produir tres sinistres, tot i que des del consistori els atribueixen a la taxa del col·legi.
L'alcalde és Albert Coma.
No és que sigui degut a les obres, sinó que el pla de seguretat que té l'infraestructura de la construcció del nou pont pues, contempla pues, un marcatge pues, de senyalització, tant lluminosos com verticals, com pintats en el vial, i això no és que sigui degut a aquests accidents. Llavors, sí que des d'aquí pues, mantinguem una precaució a l'entrada del municipi i evitant pues, accidents degut a l'alcoholèmia.
Espai Cràter col·labora amb Astro Garrotxa per portar la Lluna en directe.
Aquest hivern l'Associació Astronòmica de la Garrotxa farà un seguit de xerrades a l'Espai Cràter on es podrà veure en directe una projecció de la Lluna des del mateix observatori de Batet de la Serra. Durant aquest primer trimestre també hi haurà activitats familiars, continuarà el cicle de cinema i moltes més activitats al voltant de la ciència.
Escoltem el president de l'Associació Astronòmica de la Garrotxa, Jordi Escarrà.
Projectarem la Lluna per tal de que tots els assistents puguin estudiar cràters, mars, tot guiat per un mentor d'Astro Garrotxa. Tot això en remot, si l'observatori és 100% remot, llavors ens permetrà iniciar aquesta primera xerrada amb la Lluna i continuar en les diferents estacions de l'any, podem fer les diferents constel·lacions i diferents punts visibles del cel per acostar a la gent d'Olot, no? Des d'un espai còmode en l'hivern i fa molt de fred, doncs poder seguir observant galàxies, nebuloses i tot el que ens demostra el cel nocturn.
La pluja fa la guitza a la Fira del Fesol de Santa Pau.
Tot i això, els actes de diumenge es van traslladar al pavelló poliesportiu. Des de la comissió i l'Ajuntament van decidir no ajornar-la degut a la importància que té l'esdeveniment pel municipi. El Fesol d'Or d'enguany ha estat per Maria Costa, de 83 anys, i mare de Lluís Sunyer, el principal productor del Fesol de Santa Pau.
Escoltem l'alcaldessa Cris Capó.
Perquè era o fer-ho aquí o l'anul·làvem, i vam decidir entre la comissió i l'Ajuntament de donar aquesta oportunitat a veure què passava al pavelló, valorarem després com haurà anat i a partir d'aquí, si un altre any ens plou, es mirarà què se fa. Però molt contents de poder-la fer, de que tiri endavant, de almenys poder comptar amb els restaurants, i és la veritat que ens fa molta il·lusió.
I ara anem als esports. El Club Tenis Taula Olot repeteix l'èxit de la temporada passada i queda primer de la primera ronda de l'Europe Trophy.
El conjunt olotí ha guanyat tots els partits i s'ha classificat per a la segona fase de la tercera competició europea, on serà cap de sèrie.
És una qüestió mental aquesta, ho diu Xevi Selles, és el vicepresident del Club Tenis Taula Olot, que destaca la importància d'haver assolit aquesta primera posició.
En aquesta segona fase, que és la fase final de l'Europe Trophy, que l'any passat vam anar a Igalo, una ciutat de Macedònia, aquest any encara no sabem on es farà aquesta fase final, i participaran 12 equips, i el fet de que nosaltres hàgim quedat primers en aquesta fase d'aquí a Olot, doncs ens permet entrar al bombo com a cap de sèrie de grup, i per tant això ens facilita una miqueta, i per això era important aquest darrer partit on hem arribat a l'Olot i el Sassari d'Itàlia, els dos imbatuts, doncs era important guanyar aquest últim partit, no solament doncs, per la satisfacció esportiva, sinó per aquest fet de quedar primers i tenir la possibilitat de ser caps de sèrie en aquesta fase final.
Qui també ha fet un bon paper és la camprodonina Lourdes Porchmal, que ha acabat el seu segon Dakar. La copilot de l'equip d'assistència Bocú ha repetit experiència amb èxit i millorant el resultat, finalitzant a la 42a posició en la categoria de camió clàssic.
Porchmal ha anat explicant el seu dia a dia a l'Aràbia Saudita a través de les xarxes socials, descrivint la duresa del rally més exigent del món.
Neix la Garrotxa Cup amb seu a diferents punts de la Garrotxa.
Es tracta d'un torneig de futbol base amb l'objectiu de situar la comarca com a referent en l'organització d'esdeveniments esportius. Està distribuït en 5 categories diferents i participaran equips de renom com el Barça, Girona i Montpellier, entre d'altres.
L'organitzador de la Garrotxa Cup és Carles Pujolà.
De cada categoria ens hem marcat establir entre 12 i 16 equips, vale? Hi ha 3 categories que a dia d'avui ja hi ha 12 equips confirmats, vale? Per tant ja estan pràcticament tancades, i sí que hi ha 2 categories més que són S12 i S13 que falta acabar de lligar una mica aquests equips. I dintre aquests equips que parlàvem venen equips sobretot Barça, Girona, Montpellier, que són equips una mica professionals, vale? Que venen Bueno, és agrair molt que puguin venir, doncs, perquè al final és un projecte nou que no saps com anirà.
En futbol, Nua Marong és el segon fitxatge de la Unió Esportiva Olot.
El davanter de Blanes, de 32 anys, jugarà a la Unió Esportiva Olot el que resta de temporada. Ara mateix, el jugador ja ha entrenat els primers dies amb l'equip.
8 i 38. Traiem ara el cap al costat de casa. Anem cap a la Costa Brava perquè Protecció Civil ha enviat aquest dimarts a primera hora un missatge S-alert a la població davant del perill d'inundacions per desbordament de rius a l'Alt, al Baix Empordà, a la Selva i al Gironès. Es recomana evitar desplaçaments fins a les 5 de la tarda i sobretot les lleres dels rius, així com no baixar a soterranis. En cas que entri pluja a casa, diuen, es recomana pujar als pisos superiors.
A més, han quedat suspeses les classes, activitats esportives i serveis socials en aquestes comarques. La suspensió de l'activitat lectiva afecta 115.000 alumnes. Hi ha tres carreteres actualment tallades per inundacions: la C-252, la GI-644 i la GIB-6546. I és que aquest dimarts continuarem pendents del temporal de llevant, del vent, de la mala mar, la pluja i la neu. Durant la matinada, a diversos punts de la Costa Brava s'han sumat 40 o 50 litres, com és el cas de Palafrugell, on han caigut 58 litres, a Roses 51 o 48, a la Bisbal de l'Empordà. Unes quantitats que se sumen a les ja registrades dilluns a l'Empordà, on es van acumular 116 litres per metre quadrat a Valleta, 83 a Borrassà, 68 a Banyoles o 82 a Cabanes.
I aquesta situació ha de continuar, Dani Ramírez, durant tot aquest dimarts.
A tota la part est de Girona, litoral i prelitoral, però especialment Costa Brava, i dins de la Costa Brava l'Alt Empordà i nord del Baix Empordà serien les zones més afectades per aquests aiguats, que poden deixar més de 100 litres per metre quadrat i fins i tot, atenció, perquè dimarts es podien totalitzar més de 200 litres per metre quadrat. Estem davant d'uns aiguats molt importants, de temporal de mar de més de 6 a 7 metres i de vents forts de llevant i de gregal. La temperatura no canviarà gaire, però sobretot molt pendents d'aquestes rierades.
Pugen a 40 els morts en el descarrilament de dos trens d'alta velocitat a Còrdoba.
La investigació està oberta pel descarrilament d'un tren Irió i un Àlvia a la línia Madrid-Andalusia, un tram que no es recuperarà. La normalitat del servei fins al 2 de febrer.
Així ho confirmava Juanma Moreno Bonilla, el president d'Andalusia.
Bueno, en primer lugar, el dato oficial. Nosotros nos regimos por el dato oficial que nos traslada, en este caso, los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, que la Guardia Civil, son actualmente 40 fallecidos. Y no tenemos un dato, no ha habido ningún incremento.
Encara no han pogut accedir en els vagons més malmesos, on també es calcula que poden haver-hi víctimes. Investiguen si la ruptura d'un rail és la causa o una conseqüència del descarrilament a Còrdoba.
S'han confirmat 40 morts i hi ha 43 denúncies per desaparició arran del xoc entre els trens Àlvia i Irio.
El president d'Irio és Carlos Bartomeu.
Ultimíssima tecnologia i ha complido la totalitat de su plan de revisiones y de mantenimiento programado, el último muy muy recientemente. Entonces, en una recta y por el vagón 8, o sea, no por delante, y un descarrilamiento es un accidente extraño y hay que ponerse a disposición de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes, sobre todo y como primer fin, para llegar a determinar la causa que ha pasado, para que no vuelva a pasar nunca más.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, té osteomielitis púbica, una infecció provocada per un bacteri.
El president de la Generalitat presenta una evolució molt favorable i es preveu que avui dimarts passi de la unitat de cures intensives a planta.
El govern impulsa una llei per un nou funcionari i hi haurà canvis a les oposicions i incentius per resultats.
La nova llei d'ocupació canviarà el procés de selecció dels funcionaris i treballadors públics i n'avaluarà el rendiment per fixar els complements salarials.
Mínim històric en la contaminació de l'aire a Barcelona, però per sobre de l'objectiu del 2030.
El nivell de diòxid de nitrogen segueix en descens per tercer any consecutiu a la ciutat, tot i que supera el límit legal previst per la Unió Europea per al 2030.
I Le Pen declara per intentar eludir la inhabilitació i presentar-se a les presidencials del 2027.
La candidata de l'ultradreta va presentar recurs contra una condemna de malversació de fons europeus l'abril passat.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull DAIFE. DAIFE. Embalatge responsable. Futur sostenible.
El futur de la llengua catalana continua preocupant. La situació ara mateix, podríem dir que manté a la UBI la nostra llengua. La llengua catalana entre Espanya i la globalització és el títol de la xerrada que ha tingut lloc al casal cívic i comunitari a càrrec de Gerard Forés, lingüista i professor de secundària i sindicalista. En aquest sentit, diu que el futur de la llengua depèn dels molts factors, entre ells l'econòmic. I també fa una crida perquè encara hi hagi més influencers a les xarxes que parlin en català. Laura Segura.
Per al lingüista, professor secundari i sindicalista Gerard Forest, allò que ens fa poble és la llengua i entén el català com a patrimoni material del nostre país. Això ho ha manifestat a la mar de la nova proposta promoguda per Òmnium Cultural i Teixim Ripoll. Sota el títol La llengua catalana entre Espanya i la globalització, Forest exposava que la situació actual està condicionada per diversos factors. Per una banda, la globalització, que minoritza llengües com el català. Per l'altra, per l'actuació de l'Estat. En concret, s'hi refereix com a especialista en liquidar altres llengües. Forés, però, insisteix en la importància del paper dels catalanoparlants, que haurien de ser més proactius, sobretot en els àmbits que no estan controlats per l'administració. En conclusió, s'ha de fer ús de la llengua.
Per molt que la globalització i l'Estat facin la seva funció, una funció en aquest sentit negativa, si els catalanoparlants fossin més proactius i tinguessin una actitud més positiva amb la seva pròpia llengua, el català es podria encomanar i expandir a la resta de la societat.
En relació al futur de la llengua catalana, per aquest lingüista és incert, ja que depèn de molts factors, de l'econòmic, dels fluxos demogràfics, de l'estatus institucional i legal del català i, finalment, de la consciència dels catalanoparlants.
Que al final cap persona, ni cap ésser viu, ni cap comunitat lingüística està preparada per morir. Per tant, tothom té resistència a la mort. Fins i tot aquelles persones que es volen treure la vida, en algun moment pensen, estic fent allò que és correcte. Per tant, els catalans, quan canviem de llengua, al final el que estem fent és eutanasiar la nostra llengua. Jo estic convençut que això no ho volen la majoria de catalanoparlants i, per tant, que tenim la capacitat de revertir-ho. Vull pensar que en som capaços.
Forés també ha fet referència als creadors de continguts. Constata que, si bé cada cop sembla que van en augment, encara necessitem més dins el seu ecosistema. La xerrada va tenir lloc divendres al Casal Cívic i Comunitari de Ripoll i van assistir mig centenar de persones. Forest és l'autor de dos llibres, el 2021 del Decàleg Irreverent per a la defensa del català, i aquest 2026 s'ha de publicar Un país als llims.
3:15. El Departament de Territori, Habitatge, Transició Ecològica sotmet a informació pública i durant un mes l'avantprojecte de la nova llei d'alta muntanya perquè les entitats i la ciutadania pugui presentar-hi al·legacions. La nova llei substituirà l'actual legislació aprovada l'any 1983 per fer front als nous reptes econòmics, socials, ambientals i institucionals. El Ripollès és una de les comarques que entra dins d'aquest pla de muntanya. La Garrotxa, en canvi, en queda fora, tot i que mantindrà alguns aspectes que encara s'han d'acabar de detallar. A aquesta hora saludem l'Enric Pérez, és conseller de Cooperació Municipal i Pacte Comarcal d'Infraestructures del Consell Comarcal del Ripollès. Senyor Pérez, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més. Què n'esperen d'aquesta llei de muntanya?
Bé, aquesta llei d'alta muntanya ens ha de portar una nova etapa, per dir-ho, amb tots aquests territoris pirinencs, en els quals, doncs, això, hi havia una legislació específica però que venia de l'any 1983, i el que es fa ara, doncs, és fer una actualització amb una nova mirada i des de la governança a també, doncs, a donar-li un enfoc també de desenvolupament econòmic i social a tot aquest territori.
Segons el seu criteri, quines són les qüestions més primordials sobre les que hauria de centrar-se aquesta llei?
Bé, una mica el que ve d'una resposta és que són uns territoris amb una demografia molt baixa, hi ha hagut un despoblament històric, són normalment micropobles, amb poc recurs tècnic per poder doncs, desenvolupar les seves competències, i el que ve a recollir una mica aquesta llei és, per una part, una nova governança, és a dir, el Consell General de l'Alta Muntanya, que fins ara era un òrgan molt consultiu, passarà a ser un òrgan amb real de participació i amb poder de decisió i amb capacitat efectiva d'incidir en polítiques que afecten el territori. Per tant, una mica que les decisions del Pirineu es prendran molt des del Pirineu. A més, com diem, doncs dèiem, amb aquesta voluntat de desenvolupament econòmic i social, es crearà també una oficina tècnica de l'alta muntanya que al final definirà quines han de ser les línies estratègiques i quins projectes tractors hi pugui haver al territori a desenvolupar. I tot això dins un marc d'un document que ja està elaborat, que és l'estratègia del Pirineu. És evident que són territoris que han d'abordar dificultats, com la resta del país, en el cas de l'habitatge, però d'altres doncs, més específics, com una mobilitat pirinenca que cal millorar de molta intensitat. També la gestió forestal, el tema de la producció agroalimentària i ramadera, bé, diferents línies estratègiques on cal desenvolupar projectes específics per aquest àmbit territorial.
Hi ha algun projecte, ara que vostè ho comenta, específic que el Ripollès hi tingui especial interès i que confiï en aquesta nova llei de muntanya?
Bé, una mica el Ripollès, per exemple, doncs hi ha projectes que plantegem, com seria tenir un hub formatiu d'oficis, oficis tradicionals, però també oficis molt encaminats a tot el que és l'eficiència energètica, les energies renovables, perquè és evident que és un territori que hem de desenvolupar xarxes de calor, per exemple, aprofitant els boscos com a recurs de combustible a nivell de biomassa, i per tant doncs, també interessa poder fer aquesta formació que ja no només seria per persones del Ripollès, sinó segurament, com diem, per tot aquest àmbit més pirinenc. Una altra iniciativa també seria poder tenir una oficina de projectes d'habitatge per donar resposta, com dèiem, als pobles petits que tenen pocs recursos tècnics i que poguéssim d'alguna manera doncs poder fer aquesta feina compartida amb els municipis i el Consell Comarcal. Per tant, necessitem un cert recurs econòmic per fer aquesta contractació de tècnics que puguin treballar de manera compartida. Hi ha idees, en tenim moltes, però a vegades el que passa és que falten els finançaments que hi ha darrere.
Certament.
I en aquest cas el que ens ha de portar aquesta llei d'alta muntanya doncs és un finançament específic per al Pirineu per desenvolupar tots aquests projectes que hi ha en cartera.
El tema de la mobilitat segurament és el més complicat, no?, de dur a terme, tenint en compte la idiosincràsia de cada zona.
Sí, de fet el país té una assignatura pendent, ja no diria només Catalunya, sinó a nivell estatal, que és aquest eix pirinenc que presenta, per ser una carretera estratègica de connexió pirinenca, moltes mancances. Vull dir, ho veiem a prop al Ripollès amb connexió amb Cerdanya, però sí, ens anem ja més a tota la zona de l'Urgell, dels Pallars, de l'Aran, doncs tota aquesta connexió veiem que està amb unes necessitats de millora molt significatives. Sí que ara hi ha un conveni amb l'Estat per desenvolupar els projectes per part de la Generalitat a la N260 i esperem doncs, que aviat puguin haver-hi notícies positives amb alguns projectes de millora que ja estan a punt de licitar.
Enric Pérez, conseller de Cooperació Municipal i Pacte Comarcal d'Infraestructures del Consell Comarcal del Ripollès. Gràcies per acompanyar-nos. Bon dia.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia. Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Ara mirem al cel perquè Espai Cràter col·labora amb Astro Garrotxa per portar la Lluna en directe. Més detalls amb en Néstor Carvajal.
L'Espai Cràter presenta per aquest 2026 les propostes que combinen ciència, educació i divulgació per aquests primers mesos de l'any. La principal novetat són les xerrades d'astronomia que s'organitzen conjuntament amb l'Associació Astronòmica de la Garrotxa. Ho explica el seu president, Jordi Esquerrà.
Projectarem la Lluna per tal de que tots els assistents puguin estudiar cràters, mars, tot guiat per un mentor d'Astro Garrotxa. Tot això en remot, si l'observatori és 100% remot, llavors ens permetrà iniciar aquesta primera xerrada amb la Lluna i continuar en les diferents estacions de l'any, podem fer les diferents constel·lacions i diferents punts visibles del cel per acostar la gent d'Olot, no? Des d'un espai còmode en l'hivern on hi fa molt de fred, doncs poder seguir observant galàxies, nebuloses i tot el que ens demostra el cel nocturn.
Pel que fa a activitats familiars, l'Espai Cràter continuarà apostant per propostes pensades en els més petits, tal com diu la tècnica Núria Llop.
Dos tallers familiars, que sempre tenim un per a una franja d'infants entre 3 i 6 anys, més o menys, o 4 i 8 en aquest cas, i l'altre que és per entre infants entre 6 i 12, i continuem amb els que ja vam començar a la tardor, que és a la cacera de fòssils i la ciència del cel, i investiguem el clima en aquest cas. Després, com a activitats puntuals, tenim Ciència als barris, que es veu que és una activitat que funciona molt bé.
Cal no oblidar que el cicle de cinema segueix aquest 2026 amb projeccions com Citizen Jane o Bright Green Lies, entre d'altres. A més, també se celebren xerrades amb Mart dels grans interrogants de la ciència amb temes com el funcionament del sistema elèctric, què passaria a Olot si no plou prou, o la intel·ligència artificial lligant-ho amb l'educació.
Esports neix la Garrotxa Cup amb seu a diferents punts de la comarca. Es tracta d'un torneig de futbol base amb l'objectiu de situar la Garrotxa com a referent a l'organització d'esdeveniments esportius.
Aquesta setmana s'ha presentat el naixement d'una nova proposta futbolística a la comarca, la Garrotxa Cup. Es tracta d'un torneig esportiu de futbol base que comptarà amb 5 categories diferents, 4 futbol 7 com les categories Benjamí i Alaví i una de futbol 11 com és el cas dels infantils. A més, cada categoria tindrà la seva pròpia seu, ja que els pobles de la Vall d'en Bas, les Preses, Sant Joan, les Fonts i en el cas de la ciutat Olot com a eix principal seran els llocs on es disputaran els diferents partits. El regidor d'esports de l'Ajuntament d'Olot, Daniel Sallabona, explica la importància d'esdeveniments com aquest.
La generositat de tothom, sobretot de tots els municipis, de voler-hi ser presents i que no fos només un projecte de la ciutat d'Olot, sinó que fos un projecte comarcal que jo crec que li dona una dimensió encara més gran i segur que farà que sigui un torneig millor. En el nostre cas, doncs, s'emmarca també en aquest any especial, el 2026, Ciutat Europea de l'Esport, que per nosaltres és important i que, a més, tenia moltes ganes de que en el marc d'aquest 2026 fossin capaços de generar algun esdeveniment que pogués quedar molt més enllà d'aquest 2026 i per això també neix aquest projecte.
El torneig arrencarà el primer dia amb una fase de grups i el segon dia es disputarà les finals d'or i plata en funció de les classificacions obtingudes a la jornada anterior. L'organitzador de la Garrotxa Cup, Carles Pujolà, explica com funcionaran les categories.
De cada categoria ens hem marcat establir entre 12 i 16 equips. Vale? Hi ha tres categories que a dia d'avui ja hi ha 12 equips confirmats, vale? Per tant ja estan pràcticament tancades, i sí que hi ha dues categories més que són S12 i S13 que falta acabar de lligar una mica aquests equips. I dintre aquests equips que parlàvem venen equips sobretot Barça, Girona, Montpellier, que són equips una mica professionals, vale? que venen... Bueno, és d'agrair molt que puguin venir, doncs, perquè al final és un projecte nou que no saps com anirà.
Doncs així acabem parlant d'esports i amb aquesta Garrotxa Cup que s'ha presentat i que segurament ens donarà moltes informacions. Ho deixem aquí i tornem demà a la mateixa hora. Gràcies per seguir-nos. Bon dia a tothom.